Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Moment al suplement per la petita pantalla. Marta Ferrer, Paula Carreras, bon dia i bona hora de nou.
Hola, bon dia. Hola.
Això que sona és Hamilton, és una de les sensacions d'aquesta setmana, no?
Sí, és la versió gravada que han fet d'aquest musical que a la seva, en el seu moment, el 2016, quan es va estrenar a Broadway, ho va petar, absolutament. És aquest musical que, recordem, per si algú no sap de què va, relata bàsicament la història d'Alexander Hamilton, que és un dels pares fundadors dels Estats Units. Els pares fundadors són aquests homes que van signar la Declaració d'Independència dels Estats Units, que van una mica crear i fundar una mica la nació, i de tots els que eren, es coneixen sobretot, doncs això, George Washington, Thomas Jefferson, homes que van acabar sent president dels Estats Units, i en canvi mai se sent a parlar d'Alexander Hamilton, que de fet va ser secretari de tresoreria sota George Washington. És la cara que veiem en el bitllet de $10. Si alguna vegada heu vist un bitllet de dòlar, sabreu que apareixen les cares de presidents i d'homes famosos dels Estats Units. Hamilton surt en el de 10, però era una mica el pare fundador oblidat per la història. Ell va crear una gran cosa pels americans, que és bàsicament el sistema econòmic. Entre altres coses va crear el que ara és el Bank of America. Però la història, com mai va arribar a ser president, l'havia oblidat, fins que Lin-Manuel Miranda, que és el director, bueno, no director, però escriptor, compositor, cantant, actor, protagonista, fa de tot una mica en aquest musical, va llegir una autobiografia, una biografia d'aquest home, i va decidir que escriuria un musical de rap, de hip-hop, de pop, de R&B, basada en la història i en la vida d'aquest home. I llavors, quan la va portar a Broadway, va causar sensació no només a Broadway en si, sinó també en la cultura americana. Va suposar un gran trencament en el que fins aleshores havia sigut la història i la cultura dels Estats Units.
Suposo que no és casualitat que s'hagi estrenat aquesta setmana, que és 4 de juliol.
No, ja han aprofitat una mica. De fet, s'havia d'estrenar l'any que ve al cinema, a les sales de cinema, això després de que hi hagi hagut una gran guerra entre diverses productores i distribuïdores per aconseguir els drets. De fet, Disney l'ha comprat, ho he buscat, per 75 milions de dòlars, ha comprat els drets d'aquest musical per 75 milions de dòlars, i la idea era això, estrenar-la l'any que ve en els cinemes, però a causa de la pandèmia van decidir posar-ho a Disney Plus, que és aquesta plataforma que ha fet ara Disney, on es poden trobar tots aquests continguts, i el tenim això des de divendres i de manera il·limitada fins que vulgueu veure'l.
O sigui, el pare fundador dels Estats Units cantant rap, i ha funcionat.
Sí, ha funcionat, semblava que no. Clar, allà va ser un xoc cultural, és com si aquí algú escrivís un musical sobre Guifré el Pilós cantant trap. Una mica, no? O sigui, el xoc cultural que seria per
nosaltres.
Tindria
una mala pinta
això.
Considerable.
Exacte, doncs això és el que va pensar tothom als Estats Units quan Lin-Manuel Miranda va aparèixer i va dir, he fet un rap sobre Alexander Hamilton. Primer van dir qui és Alexander Hamilton i després van dir què fa aquest senyor, que és com carca, no? Nosaltres tenim aquesta idea d'aquesta figura carca, d'un senyor gran, antic, cantant rap. I llavors, ell, que és un gran músic, que és un gran compositor, ha escrit un musical que és absolutament brillant. Ell coneix molt bé el hip-hop i el rap i els gèneres que agafa per fer això, i ha creat unes lletres que són increïbles i que al final la gent, els actors, no? A part de que és un cas d'un elenc molt variat i molt divers, amb actors de color, no? La gràcia és que hi ha dos actors negres, per exemple, que interpreten dos grans presidents dels Estats Units, que eren George Washington i Thomas Jefferson, que són famosos per haver tingut milers i milers i milers d'esclaus. Llavors, fa una mica de gràcia, no?, si Thomas Jefferson aixequés el cap i veiés el que ara ha passat amb la seva història. I a part d'això és que els personatges parlen com parla la gent del carrer. I llavors ho van convertir en una història i en un musical que s'apropava molt a la gent. I a part es va crear tot un mite, perquè de cop va començar a anar, no, el president Obama, va començar a anar tothom que era algú en el món del Hollywood i en general en el món famós dels Estats Units, i sortien dient que era el millor que havien vist en moltíssim temps. I llavors es va crear com aquest mite, aquesta cosa de que només podies anar a veure'l si vivies als Estats Units i tenies 200, 300, 400 dòlars per gastar-te en una entrada, i llavors part del seu èxit també es deu a això, no? A que es va convertir en una cosa que gairebé podies tocar però que no acabaves de veure, i ara l'han posat, doncs, això, perquè ho pugui veure tothom que tingui Disney Plus.
Who gives a toast at her own wedding? I do. I love this man.
Què és això, Paula?
Això és The Marvelous Mrs. Maisel, que es traduiria com La meravellosa senyoreta Maisel. És una sèrie que està a Amazon Prime, que són 3 temporades, que la va fer l'Amy Sherman-Palladino el 2017, i és molt bona. és molt bona. Explica la història d'una mestressa de casa jueva ambientada als anys 20-30, que ella té un marit, el marit la deixa, el marit és un aspirant a còmic bastant mediocre, tot sigui dit, i descobreix, un cop ja l'ha deixada, que ella realment té molta gràcia i que és una absoluta reina de l'escenari. I llavors, a partir d'aquí, és una noia que ja la veus que ve d'una família bona de l'Upper West Side, que a més sempre va estupenda, amb tot de vestits i joies i tal, i no fa gens la pinta de ser la típica persona que podria pujar en un escenari en aquell Nova York concret, i descobreixes que aquesta noia té una gràcia natural, té una mena de do per la paraula i un do per la comèdia, que és brutal. Llavors, és una sèrie que explica com totes les gràcies i desgràcies que li passen a aquesta noia, que al final es dedica a la comèdia perquè senzillament està cridada a dedicar-se a la comèdia. És com una mena d'homenatge a les que van ser dones pioneres en l'stand-up comedy i també en la comèdia, perquè sí que és veritat que és una sèrie que, sense ser explícitament feminista, és evident que reivindica que les dones també poden fer comèdia, que les dones poden fer, en realitat, qualsevol cosa que històricament i socialment ha estat un espai ocupat per homes. Per tant, és una sèrie que és bastant xula i realment està molt ben documentada, perquè el pare de la creadora de la sèrie, ell era un còmic que als anys 60 va freqüentar els clubs del Greenwich Village de Nova York i, per tant, hauria conèixer molt bé a través del seu pare tot el món aquest de la comèdia d'stand-up de monòlegs de Nova York. I, a més, és una sèrie que, per exemple, hi ha un personatge, que és el Lenny Bruce, que a la sèrie s'interpreta i es posa aquest nom, que és un còmic que va existir de debò. I és un còmic amb el qual ella, la protagonista, competeix, i a la sèrie el que diuen és ell era bo, és un dels còmics més reputats dels Estats Units i tal, però aquesta noia, que segurament pel fet de ser noia ho ha tingut molt més difícil, és capaç de tenir el mateix nivell.
I dius que són els mateixos espectadors que van demanar que es fes aquesta sèrie?
Sí, perquè això el que va fer Amazon va penjar el capítol pilot i va fer una mena de crida a dir, escolteu, això...
Què us ha semblat?
Exacte, què us ha semblat? I la crítica va ser tan bona, la rebuda va ser espectacular, que Amazon va dir, vale, doncs escolta'm, firmem dues temporades de cop. I de fet, n'hi ha tres, tothom està esperant a que surti la quarta, perquè realment, és que jo, per exemple, sóc molt fan, tu, Marta, també ets superfan,
a mi m'encanta,
i estem les dues esperant, que l'altre dia ho comentàvem, a que sortia la quarta, i va ser perquè la gent va dir, sí, això és boníssim, dóna-me'n més. Mm.
En tenim més, també, nosaltres.
I'm an annoyance to my superiors, a joke to my peers. They call me Spooky. Spooky Mulder. I'm the key figure in an ongoing government charade. The plot to conceal the truth about the existence of extraterrestrials.
Well... A veure, aquesta sintonia inquietant és la d'Expedient X, que torna a estar d'actualitat, no, Marta?
Torna a estar d'actualitat perquè Amazon ha anunciat que a partir del dia 7 de juliol, o sigui, a partir de dimarts, incorporarà totes les temporades de la sèrie, que no són poques, en el seu catàleg, i jo ja tinc el juliol fet, realment. Vull dir, jo, a partir de dimarts...
Una vida poc apassionant, també.
Es conforma un poc.
Es conforma, exacte, poc exigent, sí.
No, em conformo un poc, però és que Expedient X jo considero que és una de les grans sèries que s'han fet i que d'alguna manera també va marcar un abans i un després en el que era la televisió, en com s'entenia, sobretot en els 90, i en què podia arribar a ser. S'acostuma a dir, no?, que Lost va marcar el començament d'aquesta tercera edat d'or de la televisió, que és la que estem vivint ara, però jo crec que d'alguna manera Expedient X ja havia començat a fer passos cap endavant per anar cap a aquest nou model de televisió. Recordem que és aquesta sèrie que parla sobre dos investigadors de l'FBI, el Fox Mulder i la Dana Scully. El Fox Mulder és el típic que creu en tot allò paranormal, no?, que està convençut que existeixen els aliens i que moltes de les coses que no s'han explicat al llarg de la història dels Estats Units es deuen, doncs, a aquests alienígenes, i l'Scully és la que li fa una mica com de contrari, és la que només es fia de la ciència, és l'escèptica i és la que envien a l'FBI una mica per intentar desarticular Expedient X, que és aquesta part de l'FBI que ha fundat el Fox Mulder. Clar, la gràcia de la sèrie una mica és el format al que ara estem molt acostumats, sobretot en les sèries aquestes policíaques que van a cas per setmana. Ells feien això, no?, el monstre de la setmana. Llavors, cada setmana, cada capítol era un monstre diferent, un alienígena diferent i un cas diferent. I ara, això que ens sembla com tan normal, no?, que estem tan acostumats, doncs en aquella època, sobretot per com ho tractaven i per com estava gravada la sèrie i per com estava escrita, realment va ser un gran èxit i va canviar moltes de les coses que es feien a la televisió aleshores.
Breaking Bad va sortir d'Expedient X?
Sí, va sortir d'Expedient X perquè la gràcia d'Expedient X era que cada capítol escrivia un guionista diferent, no? Ara les writers room, les sales aquestes de guionistes que fan les sèries, ja funcionen així, no? Que es divideixen les temporades i els capítols en diferents guionistes. Expedient X ja ho feia, i un d'aquests guionistes era Vince Gilligan, que nosaltres el coneixem com el creador de Breaking Bad, que en aquells moments començava a tenir una idea aproximada del que podria ser Breaking Bad, i va escriure un capítol que és el segon de la sisena temporada, que es diu Drive, que de fet és una mena d'homenatge a la pel·lícula Speed, la del Keanu Reeves, i el protagonista l'interpreta el Bryan Cranston, que és el mateix que interpreta el Walter White. El Vince Gilligan va quedar tan encantat amb com de bé ho havia fet Bryan Cranston, realment el capítol és boníssim i el podeu recuperar si voleu, perquè a més ell ho fa molt, molt bé i el guió és espectacular, doncs va quedar tan encantat amb com ho havia fet que quan va començar a idea Walter White ja ho va fer directament pensant en Bryan Cranston i el va agafar de seguida.
Encara una última proposta que recuperem de l'hemeroteca, però que és fantàstica. Sona així. If ever there is an air of intrigue and mystery around a pop artist, it is around the artist known as Rodriguez. We thought he was like the inner city poet. He was this wandering spirit around the city. Aquesta, Paula, és una història musical apassionant, plena de misteris, amb un final feliç, no? Que és un documental que es diu Searching for Sugar Man.
Exacte.
Que està inspirada en la figura de Rodríguez, no? Que és aquest cantautor.
Sí.
Encara és viu, no?
Encara és viu. I, de fet, aquí també hi ha part de la història. Això no és una sèrie, és un documental que, a més, va triomfar moltíssim. És del 2012 i el 2013 va guanyar l'Oscar, va guanyar el BAFTA, va guanyar el Premi del Jurat de Sundance. Molt reconegut i és un documental que va agradar moltíssim. I explica la història del Sixto Rodríguez, que és un cantant d'Estats Units, de Detroit, que tenia origen mexicà i que és un tio que als anys 60 cantava a bars de la ciutat de Detroit, però cantava de manera molt amateur, cantava a bars una mica com una cosa anecdòtica, el que passa és que era molt bo. I llavors ell es dedicava al sector de la construcció, tenia la seva feina de classe obrera, un tio molt normal, diguéssim, i als anys 60, dos productors van fixar-se en un d'aquests bars que tocava, van fixar-se que tenia un talent descomunal i li van dir, ei, gravarem dos CDs. No, un, no, dos. I van gravar dos CDs. Dos CDs que van passar absolutament desapercebuts, que ningú els va fer ni cas. I quan va passar uns anys, als anys 70 o així, vist el poc èxit que havia tingut als Estats Units, ningú el coneixia, havia gravat dos CDs però estaven allà que ningú els hi feia cas, ell se seguia dedicant a la construcció, potser de tant en tant cantava també als bars, però res, no se sabia gaire cosa d'aquest senyor, fins que un cop van anar a buscar-lo i li van dir, escolta, no només sí que has tingut èxit, sinó que a més t'has convertit en una icona de l'apartheid a Sud-àfrica. Aquest tio havia... La música de Rodríguez, per algun motiu, havia arribat a Sud-àfrica, s'havia convertit en una icona, però una icona que movia masses. Era espectacular.
I es pensaven que no existia aquest senyor que havia mort.
I es pensaven que no existia. Es pensaven que era un tio que s'havia suïcidat. A Sud-àfrica tothom es pensava que era un senyor que s'havia suïcidat, que tal, que no sé què, i era viu. I llavors el van anar a buscar... Rodríguez va anar a fer un concert a Sud-àfrica, un concert que, evidentment, les imatges són espectaculars i es veuen al documental, són imatges d'ell que tu ja el veus durant tot el documental, que és un tio torturat perquè no ha triomfat a la música, que és un tio que té una vida molt modesta i tal, i de sobte puja a un escenari amb moltíssim públic, un escenari, allò, un estadi gros, amb el públic absolutament embogit, és un tio que s'havia convertit en icona de l'apartheid i que la seva música als Estats Units, que era el seu país d'origen, gairebé ningú s'hi havia fixat, no havia triomfat gens, i en canvi, a l'altra punta del món, pràcticament, no només havia triomfat, sinó que l'admiraven i tenien una devoció absoluta per la figura de Rodríguez.
I arran d'aquest descobriment va tornar a fer gires. Crec que fins i tot fa uns anys va venir a Barcelona, aquest senyor. I era molt gran i crec que té alguns problemes de vista.
Sí, sí.
Però va venir actuant, no sé si el Poble Espanyol va ser.
Sí, que de fet... El documental Searching for Sugar Man és boníssim, jo el recomano molt, però també recomano que recuperin els discos d'aquest senyor, perquè la música és boníssima. De fet, això que sona, que és Sugar Man, és com el seu hit, diguéssim, i és aquest estil de molt típic de l'Amèrica profunda que, per coses de la vida, no va agradar a Amèrica, sinó que va agradar a Sud-àfrica.
Paula Carreras i Marta Ferrer, moltes, moltes gràcies. Hem donat algunes propostes també d'alguns plans per aquesta tarda de diumenge o per quan vulgueu. Fem una pausa i ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.